Sigues realista i exigeix l'impossible.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería. Si confundo tus caricias por camelos, si me mimas.
Al matí, a Ràdio Sabadell.
Sens dubte, un dels efectes de la pandèmia actual pel coronavirus és l'increment del consum de les plataformes de vídeo com HBO, Netflix o Amazon Prime, entre d'altres. I és que amb el confinament municipal i les restriccions actuals, molts acabem apostant per veure sèries i pel·lícules a casa per tal de desconnectar en aquesta època convulsa que ens ha tocat viure. I avui, precisament, us volem parlar d'una estrena que no us podeu perdre. I és que torna a Netflix la segona temporada Dache.
Dache, viniste a dirmi qualche cosa.
Quiero volver a Barcelona.
La herencia de Malpica. Todo suyo.
Volvemos a las andadas.
No.
Nada va a ser lo mismo. Vamos a montar un laboratorio de heroína.
¿Y cuánto me vas a pagar?
Eso pregúntaselo a ella.
La jefa.
Una mujer. ¿Quién lo hubiera dicho?
No conozco a muchas mujeres de negocios.
¿Es una visita de negocios?
Por supuesto. Elena.
Il fratello pazzarello.
Un segon assalt que es preveu com el final d'aquesta història i que arribarà justament quan es compleix un any i mig de la seva estrena. Concretament serà aquest divendres 5 de febrer quan la plataforma posarà a disposició dels usuaris tots els nous capítols d'aquesta ficció, recordem, ambientada a la Barcelona dels anys 60 i en la qual el repartiment encapçala Adriana Ugarte i també completen noms com Pep Ambrós, Eduardo Noriega, Marc Martínez o Ingrid Rubio. I per saber-ne tots els detalls, aquesta ara el que fem és saludar a l'actor sabadellenc que interpreta Julio Senovilla. Pep, bon dia.
Bon dia, Raquel. Què tal?
A veure com va tot. No sé si tens nervis amb aquesta segona estrena. Com va? Com ho portes?
Mira, nervis no. Els nervis normalment... Ara et veig, no et veio. Els nervis hi són més quan fas teatre, no? Perquè estàs allà fent la funció davant de tothom. Però això jo ja... Tinc nervis per veure-ho, perquè fa tant temps que ho hem rodat i va ser un rodatge tan accidentat perquè ens va agafar la pandèmia pel mig que realment el primer capítol farà més d'un any que el vaig rodar. És a dir, tinc més curiositat que nervis.
Més curiositat perquè, clar, ja fa tant de temps que, com deies, ni te'n recordes, no? Suposo, ara després parlarem de com és doncs, també doncs, assajar i estrenar en època de pandèmia, però m'imagino que primer, doncs, per als nostres oients, per posar en context, explica'ns aquesta història, no? Ambientada a Barcelona, no? On m'imagino que aquesta segona temporada tampoc hi faltaran les aventures, les accions en aquesta trama sobre el món del narcotràfic.
Exacte, hi ha alguns canvis a partir de la primera temporada. Intentaré no fer spoilers de la primera temporada perquè estic segur que hi haurà molts espectadors que no van veure en el seu dia la primera temporada i que les ganes de veure la segona serà una oportunitat de pescar-los i que s'incorporin des del principi. Per tant, si parléssim des del principi, us diria que és una sèrie de gènere negre, claríssimament, una sèrie de gàngsters, però... Estem molt acostumats a veure sèries de gàngsters americanes o europees, però no a Barcelona, no? I és una sèrie ambientada a Barcelona. Durant els anys 50 i pico, hi havia moltíssim trànsit, molt tràfic d'heroïna de Barcelona cap a Estats Units, provinent d'Itàlia. És una dada que molta gent desconeixia, no? Molta gent diu, però la gent ja es drogava als anys 50. No, la gent es drogava i molt als anys 50. I hi havia un tràfic d'heroïna salvatge i va haver-hi un mercat negre molt, molt heavy a Barcelona en aquell moment i la primera temporada doncs explica les aventures i desventures d'una banda de mafiosos que trafiquen amb heroïna amb la incorporació i l'aparició d'un personatge misteriós que és Hache, que és el personatge que interpreta l'Adriana Ugarte, i la segona temporada serà una mica spoiler, però intentaré que no ho sigui molt, els canvis vindrien a ser que aquest personatge misteriós que va entrar a la primera temporada com un gatet inofensiu s'ha convertit en la jefa. Uh-huh. I aquesta segona temporada estem tots treballant per ella.
I com és això de treballar per una jefa?
Hòstia, a mi m'ha tocat un paper complicat aquesta segona temporada, que aquí no puc dir molta cosa perquè uh-huh. sí que seria spoiler, no? Però la gent que hagi vist la primera temporada veurà que jo realment era el meu personatge, el Julio Sonovilla, jo interpreto a l'advocat del cap de la banda, que interpreta el Javier Rey, i el uh-huh. meu personatge mai va tenir una gran simpatia pel personatge d'H. I no se'n va amagar mai, i evidentment la segona temporada, quan em toca treballar per ella, doncs me les fa passar una mica totes.
Ja imagino.
Me les torna totes.
El karma torna.
Exacte.
I què és el que més t'agrada també, Pep, del teu personatge, no? I no sé com ha anat doncs, també el treball de construcció, no?, del Julio Sonovilla, doncs, com ha estat tot aquest procés i tota aquesta evolució?
Bueno, quan vens d'una primera temporada, vulguis que no, hi ha molta feina, la tens fet. El que sempre és més complicat per un actor, sigui en teatre, sigui en cine, sigui en teles, no? com parla el personatge, com camina, com es mou, no? El vestuari que portes et condiciona, tot et condiciona. No? A la segona temporada, uh-huh. Molta feina ja estava feta de la primera, molta documentació ja estava feta, però sí que per un succés que passa, no?, entre la primera i la segona temporada, que s'entén a l'inici de la segona temporada, jo porto uns mesos, diguéssim, que ho he passat bastant malament. Una de les coses que vaig fer va ser primar-me, em vaig aprimar bastant per la segona temporada. Em vaig aprimar uns quants quilets, em vaig aprimar quasi 10 quilos, perquè necessitàvem veure un canvi físic que li havia afectat amb aquests mesos previs a l'inici de la segona temporada. Llavors, diguéssim que el més destacable potser va ser això, no? La resta de coses són més d'assajar i del dia a dia, però potser destacable va ser que en aquest cas em vaig haver de primar bastant.
És una sèrie que, com deies, doncs, no hi falta l'acció, ni la cruesa, ni la violència, tampoc l'amor, no? És una història que no deixa indiferent, però que a més hem llegit, no sé si és cert, que està basada en una història, en un personatge real.
No t'ho sabria dir, sincerament, no ho sé. Jo crec que sí que es van documentar i van saber que en aquell moment hi havia tràfic de droga, hi havia un submón a la Barcelona dels anys 50 on hi havia un mercat molt bèstia de droga, però no, sincerament no crec que H estigui basat en un personatge real. Crec que la Verónica Fernández, que és la showrunner i creadora de la sèrie, va ser la que va voler posar una heroïna amb el doble sentit que té la paraula, no?, una heroïna a la sèrie sobre la droga i en un món d'homes, sobretot als anys 50, com una dona es va poder fer un lloc i va poder intentar escriure la seva història.
Una dona amb una força tal com la ciutat, no?, de Barcelona, que sembla també un personatge més d'aquesta història, d'aquesta trama.
És un personatge més, és una Barcelona molt desconeguda realment i també hem de pensar que en aquest país, doncs, per desgràcia, vam estar molts anys en dictadura i la censura era molt, molt... no tenia escrúpols, la censura, i això va obligar que a nivell cultural, a nivell artístic, pictòric, cinematogràfic, aquest país va estar privat de llibertat d'expressió durant molts anys, no? I hi ha molts episodis de la nostra història que ens hem perdut perquè van decidir el franquisme va decidir la història que volia explicar la gent, no? Llavors, aquesta Barcelona als anys 50, aquesta nit barcelonina, el submón, no?, la gent de classe alta, polítics, jutges, advocats, moltíssima gent de Sarrià que agafava els seus cotxes de luxe i se n'anaven a antros, perquè són antros del Raval, del barri xino, i tontejaven amb les drogues, amb la prostitució, amb tot aquest món fosc, un món de moltíssima violència que era la part fosca d'una burgesia, la burgesia principalment feixista catalana que ensenyava la bona cara però no ensenyava la real, no?
Evidentment que amagava el que no volia, no?, a mostrar,
sí,
en
no,
societat.
Sí, no crec que els interessés molt ensenyar aquesta cara.
No, sí. Gens. Escolta, i parlem, que tenim molta curiositat dels rodatges, en plena pandèmia, com han anat, no?, també.
Mira,
complicats, no?, m'imagino, la incertesa...
Molt complicat. Aviam, la nostra feina ja és incerta de per si, la feina dels actors és sempre incerta, no? Sempre estem variant, no? I ara tens feina, ara no, ara tens projecció, ara no. Jo, per sort, no em queixo, però la veritat és que jo crec que la pandèmia ha provocat que hi hagi incertesa en general. Tothom té molta incertesa ara mateix i la nostra feina no se n'escapa. Llavors, a nivell de rodatge, et podria dir, va ser un infern, però al mateix temps va ser un gust poder rodar. És a dir, jo no... La segona temporada d'Atxe va estar penjant d'un fil, vam estar a punt de cancel·lar-la, igual que hi ha hagut superproduccions, no sé, una producció que protagonitzava el Bardem, una producció d'Amazon sobre Hernán Cortés, que estava tot el vestuari fet, tot assajat, havien començat a rodar i es va cancel·lar, no? Vull dir, realment les pèrdues que han tingut moltes productores és molt heavy i les mesures que es van haver d'aplicar un cop vam reprendre el rodatge és una partida de pressupost amb la qual no es comptava i que ara totes les produccions tenen en compte. I és un pressupost que moltes vegades s'escapa del pressupost ja ajustat que tenim en cultura en aquest país, no? Llavors va ser molt estrany, però bueno, ara ja ens hi hem acostumat, no? Però els primers dies era molt curiós perquè, clar, abans d'entrar al camerino, a més, els primers dies encara hi havia més por i encara era més desconegut tot. Doncs, clar, jo entrava, tal com entraven fent una prova o serològica o antígens, cada un, dos dies, i depenent de les seqüències que tenies i del contacte que tenies amb els companys, et feien una prova o et feien una altra, ens donaven tot el kit sencer, com que els actors érem els que estaven més exposats perquè anàvem sense mascareta rodant, però al mateix temps érem els que menys ens podíem permetre fallar, perquè si falla un microfonista, doncs, hòstia, mira, que li donem la baixa i que vingui 10 dies un altre, però els actors, si no podem rodar, no es pot rodar les nostres seqüències. Doncs hi havia unes mesures super estrictes a la resta de l'equip, els actors estaven molt protegits i molt cuidats, bueno, va ser complicat perquè te n'adones que no acabes d'estar lliure del tot per actuar, has d'estar lliure, has d'estar lliure per tocar, per moure't, per sentir-te en el teu espai, no? I és veritat que post-H he fet més rodatges, ho he fet funcions amb les quals ja m'he acostumat més, doncs, a fer funció amb gent amb mascareta o estar rodant amb gent amb mascareta, però al final d'H, que era just... De fet, vam ser la primera sèrie que va arrencar després del confinament. I, a més, hi havia molta pressió posada en nosaltres, perquè me'n recordo que, clar, els de direcció, els de producció, estaven acollonits perquè produccions de Telecinco, d'Antena 3, d'HBO, col·legues nostres que estaven fent altres sèries, era com, hòstia, tio, a ver cómo va lo vuestro porque sois el modelo, o sea, lo que hagáis vosotros es lo que haremos nosotros. I era com, hòstia...
Quina pressió, no?
Estava tothom mirant-nos aviam com ho fèiem, saps? I vulguis que no... El problema que va passar, que crec que és una cosa que ha passat en general, és que de cop el protagonisme no va ser el producte, sinó va ser el Covid. Que ara és com, és impossible trobar-te algú i abans de dir, què tal, com estàs, com va tot, com està te mare, com està la teva parella, tal, abans d'això sempre hi ha un què tal, com ho portes, com estàs, tothom bé? O sigui, és com que el Covid és protagonista constant, cosa que jo fa que cada cop estigui fets els pilotes i els mitjans de comunicació, perquè feu el que heu de fer, que és comunicar, però arriba un punt que dius, mira, em quedo a casa meva llegint i me olvido, perquè és que realment és com omnipresent, no?
És una saturació constant, però evidentment, doncs, avui dia la Covid, doncs, marca els calendaris, les agendes,
absolutament,
no?
Absolutament.
I anem tots, mira, avui, doncs, fent aquesta entrevista també des de la distància,
sempre, sempre.
No? O sigui que tots els sectors ens estem readaptant i esperem que això passi ràpid. Escolta, hi ha una persona que et vol saludar i que, a més, va ser-hi molt present durant el rodatge. És el teu pare, el Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
A veure, expliqueu-nos, perquè jo crec que als nostres oients els sorprendrà també, doncs, que Josep Maria vas participar, no?, a la segona temporada d'Atxe, vas anar a un rodatge i vas fer de figurant.
Sí, sí, efectivament, és veritat.
Com va anar?
Saps què passa? Un dia estàvem a casa i li vaig dir, escolta'm una cosa, però a tu t'agradaria veure un rodatge des de dins? Llavors, el meu pare sempre diu que no. Ell sempre diu que no d'entrada, saps? En plan, perquè com que li sap greu, no, tal... I al cap d'uns dies em torna a dir, però bueno, però tu què diries? Dic, a veure, això vol dir que vols venir un dia o no? Bueno, no sé, i llavors vaig dir, bueno, doncs un dia que jo tingui moltes seqüències, doncs vaig proposar-lo com a figurant, i evidentment em van dir que sí. Vull dir que ell ara aquí es farà el tímid, però pensa que per Sabadell va dient que és actor de Netflix. O sigui,
A veure, Josep Maria, explica'ns això, malgrat les reticències, al final suposo que tota una experiència. Explica'ns a quina seqüència vas participar i com ho vas viure.
Sí, va ser una experiència molt maca. Aviam, tot va venir com ho ha dit el Pep, no?, amb un simple comentari. Doncs tu vindries, primer jo, esclar, em pensava que ho deia en broma, no? I al final, doncs, va ser en sèrio i amb una experiència molt maca. Ja et dic, va ser molt divertit. Ell em deia, Òscar, veuràs que és molt pesat. La veritat és que, bueno, com que només va ser un dia, doncs pesat no. I el que vaig fer és, bueno, un client d'un bar, doncs, que està parlant allà amb el camarer, i, bueno, em veia que estàvem escoltant la ràdio un combat de boxeu, i, bueno, poca cosa, però vull dir, més que el sortint a la sèrie, va ser l'experiència de viure un dia amb ells de rodatge i que realment era veritat el que m'estava explicant el Pep sempre.
O sigui que m'imagino que veure en acció, no?, el teu fill, doncs va ser tota una experiència, i m'imagino, Pep, que per tu també, no?, veure el teu pare allà també com a figurant, que l'hem vist en una fotografia en aquest bar que comentava, també molt engalanat, molt vestit, no?, de l'època. Explica'ns tu també com ho vas viure, Pep.
Bueno, va ser emocionant. A veure, jo va ser emocionant, però al mateix temps jo aquell dia estava ultraconcentrat. Hi ha dies que són més fàcils que d'altres. El meu pare el van fer venir aquell dia i jo me'n recordo que vaig dir, hòstia, justament aquest dia no, perquè jo hi ha una trama de la segona temporada que tinc una trama bastant extensa amb un altre idioma, en francès concretament, i justament el dia que em van dir, que em van proposar que vingués el meu pare, jo aquell dia tenia, no ho sé, potser tenia 8 o 9 seqüències, que són moltes per un dia, i totes en francès. Vull dir, o sigui, tenia el cap a mil, perquè encara que parlo francès, doncs no és el mateix rodar amb la teva llengua que amb una altra, no? Llavors, estava com super, 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 super concentrat, però al mateix temps em feia molta il·lusió que hi hagués el meu pare. Més cap al fet de tenir-lo allà de figurant, perquè al cap i a la fi després ho veus i si no ho saps, potser ni se'l veu, no? O potser no l'han muntat, vés a saber. Però va ser més el fet, i connectant amb una entrevista que també em vas fer un dia tu, Raquel, a l'Alegria de Viure, no?, que us vaig parlar, no?, de lo que és el suport, lo important que és tenir el suport dels teus pares, no? I per mi, per exemple, que l'he tingut sempre, doncs, bueno, que estiguis rodant una sèrie en Netflix amb tot el que representa, amb tot el que significa, doncs, que el meu pare em pugui veure treballant amb tot l'equip, que vegi com tot l'equip està treballant amb mi i com, a més, aquell dia tot girava bastant entorn del meu personatge, doncs, bueno, és com, són petites recompenses, no? Igual quan els meus pares em venen a veure teatre, són moments que és una manera d'agrair-los el suport i el dir-los, pues, bueno, que ho he aconseguit, no?
Doncs a divendres a tots, a veure
la petita pantalla, a buscar l'embròs.
Exacte.
A veure si surt.
A veure amb les crispetes, a veure si surt, no? A Josep Maria, suposo que esperant també, doncs, aquell moment.
També, home, em faria il·lusió.
Jo us buscaré, ja us ho diré, a veure si sortim o no.
I tant.
Escolteu, i també em fa molta gràcia que ara ja, doncs, compartiu, doncs, seqüències, no?, a la plataforma Netflix, però que a més vosaltres dos, jo sé que també compartiu una passió, que és que teniu el vostre cor, és arlequinat, no?
Hòstia, però no ens podries parlar d'això avui, que estem emprenyats, una mica.
Sí, home, 0-0, un empat, no?, amb el Logroñés.
Sí, home, ahir havíem de guanyar sí o sí, i, bueno, la cosa s'està complicant bastant, tot i que aprofito, ja que em dius això, el Sergi és un gran professional i que ens anima molt en els arlequinats amb les seves retransmissions, però, noi, el que és l'equip, em pensava que, bueno, que farien més, però, bueno, què hi farem.
Encara no està tot perdut, Els nostres companys d'aquí d'esports ens han d'aixecar la moral, però, Pep, tu què has de dir, també?
Ens salvarem.
Mira, jo intento ser optimista. És que el meu pare, en el fons, vull dir, l'arlequinat de tota la vida, diguéssim, és un tribunero, saps? Ells sempre ho veuen tot negre, saps? Els àrbits els perjudiquen, som una merda, baixarem, no? Aquest complexe d'equip gran però maltractat, no? Llavors, jo intento ser una mica més optimista i bueno, vull creure amb els girs de guió a última hora. Home, és veritat, ahir havíem de guanyar sí o sí, i hi ha partits que no hauríem de deixar passar. Però el més important és que jo confio bastant, des de fa molts anys, confio molt amb la junta actual. Mm-hmm. i crec que fan bé les coses i malgrat a vegades no estic d'acord al 100% mm-hmm. amb decisions que pren l'entrenador, prefereixo més Hidalgo a la banqueta que tenir algú altre que no conegui la casa. Vull dir que jo sóc el relaquinat i hidalguista, públicament, ho dic.
I escolteu, no sé si, sobretot tu, Pep, amb la teva vida professional, no sé si et permet molt doncs, anar a gaudir doncs, dels partits, al temple, a la Creu Alta.
Home,
ara no, clar, ningú. Però normalment hi vas?
A veure, el meu pare és el que no falla mai. El meu germà també hi pot anar més sovint per la feina que té. Jo ho dic més complicat, però depèn. Quan faig teatre és impossible, perquè els diumenges faig funció. Quan estic fent audiovisual és més fàcil. Llavors, home, aquest any la veritat és que la primera volta hagués pogut veure bastants mm-hmm. bastants partits, sí. I sobretot que també aquest any, si no hi hagués hagut el Covid, hagués sigut un any que m'hagués pogut permetre fins i tot fer desplaçaments que m'hagués vingut molt de gust. Saps? D'agafar el meu pare i vinga, va, anem-nos-en i fer una excursió, o la meva parella, que uh-huh. la meva parella és zero futbolera, però si li dic l'excusa de fotre el camp a algun altre lloc, doncs llavors potser sí que es puja el carro, però... Uh-huh. Sí, no, és que també, realment aquí també es desperta una d'aquestes contradiccions que hi ha moltes vegades amb el tema de les mesures de Covid, no? És a dir, jo sóc el primer que defenso la cultura de mort i que estic feliç de que puguem mantenir els teatres oberts, tot i que defenso que encara es podrien ampliar els aforaments, uh-huh. però sí que, de la mateixa manera que defenso la cultura, defenso moltes altres coses, i penso que també, si en un teatre tancat, amb tothom amb mascareta i controlant que tothom porti mascareta, es pot fer la funció en públic, uh-huh. És veritat que la funció sense públic no es pot fer, i un partit de futbol sense públic sí que es pot fer, però controlar els aforaments d'alguna manera, i més a més que els camps de futbol són a l'aire lliure, crec que també seria positiu, no només pels espectadors que volen veure el seu equip, sinó també pels propis clubs, sobretot clubs petits, com el Sabadell, que el taquillatge que uh-huh. poden treure els hi va un bon pressupost de la temporada, no?
Doncs
és
així
un altre debat a obrir.
És un altre debat que deixem també pels nostres companys d'esports. Josep Maria, moltíssimes gràcies per participar
gràcies.
Avui al matí.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer, molt agraït.
Una abraçada gegant des de la distància, cuida't.
Moltes gràcies igualment, gràcies.
Pep, ens queden 5 minutets i, clar, tenim molta curiositat també perquè ens expliquis altres projectes que tens, perquè em sembla que tens diferents coses, tant a la petita pantalla com dalt dels escenaris. A veure, què ens pots explicar?
A veure, us explicaré el que podré, perquè com que res d'això està signat, saps, és peliagudo. Però sí que és veritat que puc dir que estic parlant amb TV3, estem intentant gestionar... doncs temes, contractes, etcètera, etcètera, per una nova sèrie que hi haurà a TV3, uh-huh. que no puc dir quina és, perquè és un projecte que crec que no s'ha presentat encara públicament, però seria un projecte nou per TV3, que estic molt content, perquè la veritat és que no he fet mai ficció a TV3, he treballat uh-huh. molt en l'àmbit nacional, però aquí no, llavors em vindria molt de gust formar-hi part, vull dir que en principi estaré amb això. I després tinc dos projectes de teatre. Un projecte de teatre és per aquest festival grec d'enguany, uh-huh. Un espectacle, un text de Bernard Marie Coltès, que es diu Combat de negres i gossos, un text que em fa molta il·lusió fer i que tinc moltes ganes de posar-me a treballar. I després tinc un projecte nacional, però uh-huh. que estem parlant del març del 22. Si una bogeria, està molt lluny. Però bueno, us ho he dit perquè era un projecte que s'ha repescat. No és un projecte que havíem de fer aquesta tardor passada i que va ser un dels projectes víctima de la pandèmia, del tancament dels teatres, i que va obligar a la directiva i junta actual del Teatre Nacional a cancel·lar l'espectacle, i que la Carme Portacelli, la nova directora del Nacional, li ha interessat i l'ha reprogramat a la que serà la seva primera temporada com a directora artística, que és una versió del Teatre de l'Absurd de Macbeth, el Macbeth d'Eugène Ionesco, que serà un espectacle molt, molt, molt divertit, n'estic convençut, i que també tinc moltes ganes de començar a assajar. Serà un repartiment brutal. Això, diguéssim, és el que està sobre la taula i el que, si no hi ha canvis i la pandèmia ens ho permet, doncs tirarem endavant, més les coses que puguin anar apareixent, que sempre van apareixent coses sobre la marxa, no? Sobretot en l'audiovisual, no? És més complicat tenir projectes de tanta llarga vista en teatre, és més freqüent.
Però m'imagino que, clar, moments a vegades complicats, no?, de viure, doncs, això que explicaves, no?, un espectacle al Nacional que hauràs d'esperar fins al 2022, no?, perquè s'estrenarà, altres que tens ja que són imminents, no?, com el Combat de Negres i Gossos que comentaves al Festival Grec, o aquesta producció a TV3, però que, clar, que queden també, doncs, a l'aire, no?, a l'espera de com evoluciona tot. Això suposo que...
De tot, pensa una cosa. O sigui, és veritat que queda a l'aire, ningú pot assegurar 100% que els tirem endavant, i sobretot amb el tema de la pandèmia, que cada dia pues, tenim notícies noves i tenim sorpreses, però tinc molts, 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 molts amics que estan amb la mateixa incertesa però no tenen ni projectes a la vista. És a dir, ara mateix, en els temps que corren, tenir 3 projectes a la vista, que a més els tinc repartits, no acumulats, vull dir que jo fins a abril del 22 estaria quasi, et diria que estic cobert de feina. Això és un privilegi a l'abast de molt poca gent que es dedica a aquesta feina, i en sóc plenament conscient, i és molt complicat. També hi ha gent que té molts més projectes que jo, però tenir cobert un any i mig de feina és una bogeria en positiu. Pensa que jo tinc amics, i no parlo d'amics que no treballin, sinó amics que van treballant i que van tenint feina i que són boníssims, que estan tenint problemes, i alguns estan plantejant deixar els seus pisos, moure's, anar... Clar, és que la situació és molt dramàtica, i jo com que em combino, per sort, audiovisual i teatre, que amb audiovisual doncs, tenim uns altres sous, ens permet tenir més coixí, però amics que només fan teatre i que van al dia a dia amb el teatre estan passant per moments molt complicats. Per això jo no puc sentir-me més afortunat amb la situació que tinc, la veritat.
Doncs nosaltres també encantats de la teva situació, de que continuïs treballant amb diversos projectes, i els anirem explicant aquí, a la ràdio de la teva ciutat. Una abraçada gegant, que vagi molt bé.
Una abraçada, Raquel, moltes gràcies, petons, cuideu-vos.
Al matí, amb Raquel García.